Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Hores puntes, soroll, accidents de trànsit, mala qualitat de l'aire... Aquest seria en resum el dia a dia de la Gran Via de Sabadell, una autovia urbana inaugurada l'any 1976 que creua la ciutat de nord a sud. És possible imaginar-la diferent, coberta i de prioritat per a vianants i bicicletes? És l'aposta del regidor sabadellenc Toni Font i que inclou en el seu treball final de màster que acaba de presentar a la Universitat Autònoma de Barcelona. En una entrevista avui al programa Al Matí, Font ha defensat la necessitat de replantejar la Gran Via.
Avui la Gran Via parteix barris, parteix districtes. Aïlla d'una vorera a l'altra és impossible comunicar-te. Perquè tens més de 20 metres de calçada amb cotxes passant contínuament. És impossible que es puguin comunicar. I a això li detreu vitalitat. Per tant, doncs la proposta és una proposta de dir, anem a pacificar i a naturalitzar la Gran Via.
Però per què els diferents governs de Sabadell no han fet accions en aquest sentit per millorar la qualitat de vida dels 46.000 sabadellencs que hi viuen? Per intentar trobar respostes, durant el Notícies Migdia, conversarem amb l'actual tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández, que ens explicarà si l'executiu local té entre mans algun pla per pacificar la Gran Via. Hi ha més titulars damunt la taula. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
L'Hospital de Sabadell, pioner en l'àmbit de la radiologia.
El taulí inclou en els historials mèdics la dosi de radiació que reben els pacients en cada prova diagnòstica. El centre sanitari practica cada any unes 300.000 radiografies.
El músic sabadellenc Pol Cruells està immers en la composició dels temes del nou disc,
que podria veure la llum l'any que ve. Així ho ha apuntat en una entrevista al magazín matinal de l'emissora. Tot i la llarga trajectòria damunt dels escenaris, Cruells continua al peu del canó.
La sensació és bona perquè tinc només coses positives per recordar de tot aquest viatge, però la veritat és que segueix sent un repte seguir aquí i m'esperona a continuar, en realitat. Veus el que has fet i penses, puc fer més i ho puc fer millor.
Joan Soteras, protagonista de l'Hotel Suís.
L'expresident del Centre d'Esport Sabadell acaba de ser proclamat nou president de la Federació Catalana de Futbol, un càrrec que assumirà durant els pròxims 4 anys.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem als serveis. La previsió de la mà del Francesc Figuerola, molt bon dia.
Bon dia. Aquest dimecres tindrem un temps molt més tranquil. S'imposarà el cel serè, tot i que aniran creuant algunes bandes de núvols alts i prims esquifits. Independentment, núvols baixos també seran presents al quadrant nord-est. Paral·lelament, també creixeran nuvolades a punts de muntanya d'arreu del país, sobretot de l'interior, que no descartem que a la zona de la serralada prelitoral descarreguin algun ruixat de poca entitat. Però sí que esperem ruixats a la zona del Pirineu, Prepirineu, d'intensitat feble, localment moderada i també localment acompanyats de tempesta. Però no seran ni ruixats xàfecs tan intensos com els de les jornades anteriors. Més aviat al contrari, més febles o menys intensos i més aviat dispersos. La temperatura avui s'enfilarà respecte ahir en conjunt, per tant, ambient càlid al centre de la jornada, també xafogós al litoral, amb uns valors de temperatura màxima que oscil·larà entre 25 i 30 bona part del territori i entre 27 i 32 o 33 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre i també a Ponent. El vent en conjunt bufarà fluix en cots moderats de component sud i est, i per tant no hi haurà massa alteració marítima marejol amb alguna tímida àrea de maró. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Una incidència a la xarxa de transport públic, ens ho aclareix l'Eva Malús des del Transmet. Bon dia.
Bon dia. Doncs ara mateix no tenim constància d'incidències importants al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Almenys així ho indiquen les empreses operadores de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Eva. I pel que fa al trànsit, segons informa aquesta hora el Servei Català de Trànsit al seu web, hi ha alguns problemes a la C-58, concretament hi ha 1,5 quilòmetres de retencions a l'altura de Badia del Vallès, tant per anar cap a Barcelona com per enllaçar amb l'AP-7. El regidor independent Toni Font ha presentat el seu treball de final de màster sobre la Gran Via de Sabadell. El geògraf aposta per tapar els túnels de la Gran Via i convertir-la en una gran rambla per passejar-hi i anar en bicicleta. Font també ha posat l'accent en els problemes que origina aquesta autopista urbana, unes incidències que també denuncien els veïns de la Creu Alta. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Per a Toni Font, la conclusió del seu treball repensant la Gran Via davant del paradigma de la sostenibilitat és que s'ha de suprimir aquesta via a la ciutat i convertir-la en una rambla. Des del seu punt de vista és impossible soterrar-la completament ni cal continuar fent petites intervencions com posar un pas de vianants o un semàfor nou. Són declaracions al matí de Ràdio Sabadell.
Tècnicament no hi ha cap problema, per tant l'únic que s'han de fer és els túnels és tapar-los perquè en superfície hi hagi una gran rambla de 6 quilòmetres que aquesta rambla ens permetrà relligar la mobilitat activa de la ciutat. Una rambla per passejar, mobilitat activa és passejar i és anar en bicicleta. Tens 6 quilòmetres que et ressegueix de nord a sud la ciutat.
Per al regidor, aquesta intervenció és un fet de justícia per totes aquelles persones que són veïns de l'autopista. A més, també denuncia que no és normal que hi hagi un hospital al costat d'una via que genera tanta contaminació per la combustió dels 40.000 vehicles que hi circulen diàriament.
Ja no és un debat de mobilitat, ja no és un debat de contaminació acústica o de contaminació atmosfèrica. És un debat de justícia ambiental, perquè a tothom li va bé aquesta autopista urbana, però potser no tant aquestes 46.000 persones que o hi viuen o estan a menys de 5 minuts de la Gran Via, 320 metres, això és un paràmetre que en diuen de proximitat, allò que pots fer 5 minuts a peu. És una distància doncs, que ja no agafes ni un autobús, no agafes un transport públic, perquè ho pots fer perfectament a peu. Doncs aquestes 46.000 persones són els que viuen a la Gran Via.
Font també ha explicat que quan es va construir la Gran Via, el paradigma era donar preferència als vehicles i que ara s'ha de pensar en la sostenibilitat. A més, als anys 70 la ronda no partia barris i districtes com és el cas actual.
Una denúncia que també es fan seva als veïns de la Creu Alta. Segons ha explicat Jordi Turguet en aquesta emissora, des del plantejament del projecte ja hi havia veus discordants que criticaven una via d'aquestes característiques al mig de la ciutat.
Un dels problemes que destaquen és que es fa molt difícil travessar-la pels vianants, a part de tota la contaminació que generen els vehicles. Des del seu punt de vista, no té res de positiu.
Que la patim amb totes les seves conseqüències. No té pràcticament res de positiu, perquè com a via ràpida de vehicles que digues, bueno, doncs almenys serveix per desviar el trànsit dels carrers interiors. Està plena de cotxes, no serveix per desviar, perquè és dissuasòria, no es pot passar. Ara mateix estem aquí a la rotonda, que passar, travessar per aquí, t'hi pots estar 5-10 minuts, depenent de com vingui el trànsit, fent soroll, contaminant, i tu perdent el temps. O sigui, una mala idea de urbanística que no va solucionar el problema de la via del tren i que, bueno, ja fa una pila d'anys que està així i els veïns ja s'hi han habituat. El qui viure la Gran Via ja sap que anirà a un lloc pitjor que el soroll de la Rambla, per dir un exemple.
Turguet també ha destacat que les rampes fan que els vehicles encara contaminin més, com quan els vehicles es queden atrapats a sota els túnels amb el trànsit dens.
Doncs de seguida us ampliarem aquesta informació amb l'entrevista que us hem promès amb el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Mentrestant abordem altres temes, el Taulí és pioner a Catalunya i a Espanya a l'hora d'informar sobre les dosis de radiació que reben els pacients durant les proves diagnòstiques. L'Hospital Sabadellenc ja incorpora als historials aquesta informació que vol fer reflexionar la comunitat mèdica sobre si és necessari recórrer a una radiografia quan hi ha altres proves sense efectes en els pacients. Tot plegat donant resposta a una directriu europea en vigor des del mes de febrer passat.
Al Taulí cada any es fan 300.000 radiografies malalties, unes proves que poden suposar un impacte en els pacients i també en els treballadors del centre per la radiació que suposen. Per fer un control d'aquesta radiació, el personal de l'Hospital Sabadellenc en fa un registre. El doctor Joan Pere Andreu, radiòleg intervencionista i assessor en radioprotecció del Taulí, assegura que tenir aquesta informació pot canviar l'elecció de les proves diagnòstiques. Són declaracions al programa Al Matí d'aquesta casa.
La radiació no és inocua. Si podem trobar una substitució amb una exploració amb ecografia, serà suficient per fer el diagnòstic i moltes vegades el tractament. Vull dir que no és... L'ecografia moltes vegades s'ha començat a dir que és el fonendoscop, l'estetoscop del segle XXI. Vull dir, en part, l'ecografia ha de ser moltes vegades la primera exploració radiològica a realitzar sense radiació.
En cas de no poder optar per una altra prova, les radiografies també han perfeccionat el seu funcionament per reduir l'impacte que tenen en els pacients. Segons Pere Andreu, en les últimes dues dècades els sistemes han canviat molt.
Optimitzar les tècniques, o sigui, fer-les sempre amb un criteri que se'n diu a l'ara, de donar, impartir la dosi tan baixa com sigui possible. Això amb els equipaments actuals ho aconseguim. Tenim una regulació molt exhaustiva d'aquestes dosis, podem fer historials dosimètrics dels malalts, tenim programes de softwares que estan associats a la informació que ens dona cada equipament de la dosis rebuda i impartida en cada exploració.
El Taulí va començar a quantificar la radiació fa 4 anys i s'ha convertit en un dels centres de referència del sud d'Europa en aquesta matèria.
Recuperem la informació que us havíem promès. La pacificació de la Gran Via continua sent una assignatura pendent 4 dècades després de la seva inauguració. Cap dels governs que ha tingut Sabadell durant tot aquest temps ha abordat cap actuació de gran magnitud per intentar treure els cotxes d'aquesta autovia urbana que creua de punta a punta la ciutat i, per tant, millorar la qualitat de vida dels veïns. I és que la Gran Via s'ha convertit en un punt negre tant pel que fa a la contaminació acústica com també a l'atmosfèrica. Aprofitant l'estudi elaborat pel regidor Toni Font, avui volem conversar amb el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb tota aquesta informació sobre la taula, el govern municipal treballa o té la intenció de començar a estudiar algun pla per la Gran Via?
Bé, la informació i la realitat de la Gran Via és una realitat coneguda i patida per la ciutat des de fa molts anys. Tenim una via d'alta capacitat que ens atravessa de nord a sud i, per tant, la manera de que aquesta realitat canviï és tenir una alternativa de pas i no és altra que la connexió de la carretera de Castellà amb la C-58. I aquesta és la proposta que treballa el govern i que li planteja el govern de la Generalitat des de fa temps, des de que el nostre govern està en marxa.
Clar, com vostè apunta, aquesta és una actuació que depèn estrictament de la Generalitat, perquè la Ronda Oest actualment acaba doncs, a Can Uriac. Sí que és cert que això acabaria amb una part del problema, que són tots aquests vehicles que travessen cada dia la Gran Via i que procedeixen de Castellà del Vallès, però quedaria un altre problema per resoldre. Tots els cotxes de gent de Sabadell que cada dia passa per la Gran Via. Això com es pot fer?
Però el percentatge de vehicles més gran que patim a la ciutat i que generen un volum sobrevingut no són els desplaçaments interns, sinó que són els desplaçaments que travessen la ciutat. Més enllà d'això, evidentment, després hi quedarà una circulació, però aquesta altra circulació sí que permet un canvi de la Gran Via on puguis absorbir-la amb un nou model de Gran Via i alhora amb la potenciació del transport públic en superfície. Són les maneres que tens per millorar aquesta realitat, alhora que millores la connectivitat entre barris, ja que una transformació de la Gran Via tanca una cicatriu i t'obre una oportunitat.
Per tant, l'alternativa que planteja el regidor Toni Font en aquest estudi, que ha presentat com a treball de final de màster a la UAB, no la veuen factible, és a dir, cobrir la Gran Via, pacificar-la, de manera que aquell espai fos de prioritat per a vianants i bicicletes.
Desconec el treball del senyor Font, segur que està molt treballat. Jo no dic que no sigui factible, jo el que dic és que cal fer un treball primer de connexió de la Gran Via, de connexió de la carretera de Castellà amb la C58. Sense aquesta transformació dels usos, plantejar-se qualsevol transformació de la Gran Via ambiciosa no és real. I en segon lloc, evidentment, un cop tens la realitat a transformar, sempre les prioritats són aquestes, les que hi pugui anar el vianant, hi puguin anar les bicicletes, el transport públic i el vehicle privat en la mida que sigui necessari. El que segur que estem d'acord és que s'ha de tancar la cicatriu de la Gran Via, però per fer això primer has de poder tenir aquesta connexió de la B124 amb la C58.
I com avança aquesta connexió? Perquè vostès em comentava, li han plantejat aquesta alternativa al govern de la Generalitat. Són receptius?
Aquest govern ha fet realitat impensables, com és el soterrament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 40 anys de realitat de Gran Via es transformen amb treball, i el dia que tinguem resultats, tots i totes les ciutadanes de Sabadell les coneixeran, igual que ho han conegut en altres acords que hem tingut amb la Generalitat de Catalunya.
L'Ajuntament de Sabadell sí que està apostant per pacificar alguns carrers en alguns punts del centre, per exemple, o també fer camins escolars i millorar la seguretat a l'entorn de les escoles. És possible fer petites actuacions d'aquesta índole a la Gran Via per millorar la connectivitat entre banda i banda de la Gran Via, perquè al final aquesta artèria suposa que la ciutat queda partida en dos?
Segur que hi ha possibilitats, que sempre estem oberts a treballar i que estem treballant, però com bé t'he dit un parell de vegades i torno a repetir, cal que la via d'alta capacitat, que és ara la Gran Via, deixi de ser-ho, i la manera de que deixi de ser-ho, la principal i la primera, és que la B124 estigui connectada amb la C58.
Doncs aquesta és la postura del govern municipal que avui ens ha transmès el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernández. Gràcies per atendre la nostra trucada. Bon dia.
Gràcies a vosaltres.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Passant 2 minutes de 2:45, la Festa Multicultural de Sabadell, el Mesclat, celebra el pròxim 6 d'octubre la seva quarta edició a l'entorn de la plaça Doctor Robert i el racó del Campanar. La principal novetat del certamen és que amplia activitats i espais. D'aquesta manera, els organitzadors esperen poder donar a conèixer els projectes de la 50ena d'entitats implicades a un públic més ampli.
La principal incorporació que es podrà veure el 6 d'octubre és un espai de gastronomia d'arreu del món per demostrar la multiculturalitat present a la ciutat. Però el programa i altres novetats que ha destacat la regidora de Drets Civils, Míriam Ferrandiz.
Al llarg de la setmana prèvia i la setmana posterior tenim activitats descentralitzades, una mica amb la idea aquesta, no? Si bé per nosaltres és important ocupar un espai central de la ciutat durant tot un dia per fer activitats, també veiem que era interessant poder descentralitzar, no? Que no tot només quedi en un dia, ni en un espai només, sinó poder descentralitzar al llarg de la ciutat i de la setmana prèvia i posterior activitats. Llavors tenim exposicions, tenim xerrada, tenim un passi d'un documental al Cinemes Imperial, vull dir que tenim diferents activitats que aniran passant la setmana prèvia i la posterior.
Una masterclass de dansa del ventre, balls de Bollywood i bolivians, un recital de poesia i un taller d'assessoria de mobilitat internacional són alguns dels actes que tindran lloc el pròxim 6 d'octubre. Tancarà la quarta edició del Mesclat el concert del grup Animal, pensat per atreure el públic jove a partir de 11:15 de la nit.
<t'en> L'Escola Superior de Disseny inicia el curs amb nou director.
S'acaba de nomenar Josué Molina Neira per al càrrec, que és doctor en didàctica de les ciències socials i llicenciat en antropologia social i cultural. Molina Neira també exercirà com a director acadèmic dels estudis oficials de la Ramon Llull a l'ESDI. Dins l'escola, Molina Neira ha estat responsable de metodologia docent i secretari del Consell d'Implantació dels Estudis d'Humanitats Digitals.
El Parc Taulí tindrà una nova àrea de gossos aquesta tardor.
Avui han començat les obres per habilitar la zona, que tindrà gairebé 1.500 metres quadrats. Estarà ubicada a la zona sud del parc, la que toca el carrer Francesc Isard. El projecte, pressupostat en gairebé 34.000 euros, inclou la instal·lació d'una font dual amb doble aixeta per a gossos i persones, i també la instal·lació de bancs i papereres i un espai d'agility per a gossos. L'Ajuntament aprofitarà l'actuació per millorar la il·luminació dins del recinte.
Sabadell, Matadepera i Terrassa impulsaran conjuntament un projecte d'itineraris per a vianants i bicicletes que permetrà connectar els tres municipis.
Tindrà un recorregut superior als 4 quilòmetres i es faran en tres carreteres. Els camins per a vianants es faran a les carreteres BB-1221 i BB-1275, mentre que el carril bici es construirà a la BB-1247. La iniciativa, finançada per la Diputació de Barcelona, suposarà una inversió de 3.200.000 euros. La presentació de la iniciativa es farà demà a Matadepera a partir de les 5 de la tarda i hi participarà l'alcalde de Sabadell, Matías Sarracán.
Us ho apuntàvem en titulars, el sabadellenc Pol Cruells traurà nou disc l'any que ve.
No passis de llarg, ja hem arribat. Tu potser només veus cases velles i unes naus. Pels amics, això...
Així ho ha avançat en una entrevista al programa Al matí d'aquesta casa, on també ha reflexionat sobre tota la seva trajectòria professional i també personal, on ha explicat que de petit la seva família va portar una vida nòmada, que va comportar que abans dels 15 anys ja hagués viscut en 20 municipis diferents de Catalunya. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. El músic i compositor Pol Cruells es troba actualment immers en el procés d'escriptura del que serà el seu quart disc, que, tal com ha avançat a Ràdio Sabadell, sortirà a principis del 2019. El músic no ha volgut avançar gaires detalls del nou treball, però assegura que tot just està en l'inici de tota la producció. Pol Cruells, però, a part de ser músic, és bibliotecari. En la seva entrevista en el programa El Sabadellenc ha explicat els seus orígens en aquesta professió i també ha volgut defensar el paper de les biblioteques de la ciutat.
Treballava allà a la Biblioteca de Catalunya quan em vaig assabentar que s'obria la biblioteca d'aquí, el Vapor Badia, aquí a Sabadell, la Biblioteca Central, i la veritat és que vaig agafar una excedència d'allà i vaig venir aquí a concursar unes proves que vaig aconseguir, unes places que havien quedat lliures, doncs poder entrar per allà juntament amb uns quants que ens vam presentar. I vaig estar treballant aquí a la Biblioteca Vapor Badia, per sort, durant 4 anys així, posant-la en funcionament, els primers anys, els que fa més il·lusió.
En l'entrevista, Cruells també ha explicat que de petit va viure amb la seva família en més de 20 municipis de Catalunya, diferents abans d'arribar als 15 anys. A partir d'aleshores ja es va instal·lar a Sabadell, una ciutat que considera viu a l'ombra de Barcelona.
Vic o Manresa o Girona tenen una marca pròpia a nivell cultural que, en canvi, Sabadell sembla que per la proximitat amb Barcelona ens costa més. I llavors jo sempre estic intentant tirar cap a casa i presentar el primer disc. Quan el treus, el presentes a Sabadell. I quan clous la gira, a Sabadell. I deixar clar, no? Quan et presentes no dir que ets un músic de Barcelona, sinó que vens de Sabadell, a més.
Cruells assegura que després de 17 anys pujant a escenaris de tot Catalunya, fer concerts i treure nous discs segueix sent tot un repte.
No passis de llarg, ara hi tens casa.
Si vols conèixer l'actualitat teatral de la nostra ciutat, cada dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Sabadell aixeca el taló radiofònic amb entrevistes, tertúlies, cartellera teatral, cançons de musicals i radioteatre. Amunt al taló, a la 94.6 de la FM, per internet en directe o al podcast de Ràdio Sabadell i en redifusió els dijous de 3 a 4 de la tarda. Amunt al taló! Passió per al teatre sabadellenc.
Taxi Sabadell. Disposem de vehicles adaptats per al trasllat de persones discapacitades. Taxi Sabadell, 93 727 48 48. Tu ens mous. Take your mark.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 7:45 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
5 minuts i mig per arribar al punt de les dues. Investiguen 13 agents de la Policia Nacional per les actuacions a l'escola Ramon Llull de Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre.
El jutge número 7 de Barcelona investigarà 13 agents per l'acció policial a l'escola Ramon Llull, on, recordem, Roger Espanyol va perdre un ull a causa d'una pilota de goma. El jutge considera demostrat que es van disparar 13 trets de bales de goma, tot i que no s'ha pogut identificar quin agent va disparar la bala que va acabar impactant a la cara de l'Espanyol. Amb aquestes 13 noves imputacions, hi ha un total de 22 agents investigats per les actuacions durant el referèndum de l'1 d'octubre.
El PSOE intenta acabar amb la limitació del sostre de despesa a través d'una esmena en una llei de violència de gènere.
Pedro Sánchez defensa la legalitat d'aquesta maniobra, mentre que el Partit Popular ho considera un atropellament democràtic. Els conservadors defensen que hi ha moltes resolucions del Tribunal Constitucional que rebutgen la modificació de lleis a través d'esmenes a normes que no hi tenen res a veure. El tema ha afrontat avui els dos líders durant la sessió de control al govern.
Hemos visto cómo ustedes quieren amordazar al Senado y lo hacen además a través de la ley contra la violencia de género. Vamos a pedir amparo en base al artículo 31 de esta Cámara, con 6 sentencias del Constitucional. No vamos a permitir lo que usted ya veo que en Chile no defiende, que es que, al igual que en Venezuela, cuando no les gusta una Cámara por sus mayorías, o la duplican o la cierran.
Señor Casado, si en realidad, señor Casado, lo que queremos es desbloquear un debate que es necesario en esta Cámara, que tiene una mayoría parlamentaria detrás y que una minoría parlamentaria, ustedes y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, están bloqueando en la mesa del Congreso. Con lo cual, sea usted demócrata, señor Casado, desbloquee el debate de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en el Congreso de los Diputados. ¿Qué miedo tiene?
Des de Podem, el secretari general Pablo Iglesias dona suport a l'esmena dels socialistes per modificar la llei d'estabilitat.
I el Partit Popular utilitzarà la seva majoria al Senat per forçar la compareixença del president del govern.
L'objectiu és que doni explicacions sobre la seva tesi doctoral. PP i Ciutadans no han obtingut el suport suficient perquè Pedro Sánchez vagi al Congrés. El president donava per tancada la polèmica després de publicar la seva tesi a internet i després que la Moncloa comuniqués que el treball havia superat àmpliament dos tests antiplagi.
I acabem, més d'una cinquantena de persones han mort aquest estiu a les carreteres catalanes.
Es tracta d'un 16% més que el 2017. Segons el Servei Català de Trànsit, augmenten els morts amb un sol vehicle implicat, fins a un 78%. Al darrere hi hauria motius com excés de velocitat, el consum d'alcohol i drogues o les distraccions al volant.
La contraportada.
La sabadellenca Marina Fernández ha estat una de les 52 candidates a Miss Espanya, el concurs que busca la noia més bonica i completa de tot el país. Finalment no ha pogut ser perquè l'escollida ha estat la navarresa Amaia Izar Leache, de 21 anys. Tot i això, Marina Fernández es mostra molt contenta d'haver participat en aquesta experiència i assegura que l'ambient d'aquest concurs és molt més saludable del que s'explica a les pel·lícules.
Marina Fernández és una gimnasta sabadellenca campiona d'Espanya d'aquesta modalitat durant 8 anys consecutius. Aquest any, però, va decidir començar un nou camí i es va presentar al concurs Miss Espanya. En una entrevista al programa Al Matí, Fernández explica el perquè d'aquest canvi de rumb.
Mai m'havia decantat per fer una cosa així, de model o en el tema Miss, o presentar-me a un concurs. I ara aquest any era com l'última oportunitat, perquè és fins als 27 anys, jo ja tinc 26, llavors em vaig decidir i mira, em va sortir bé.
Fernández explica que durant aquesta setmana que ha donat el concurs ha hagut de conviure amb les altres 50 candidates. La sabadellenca assegura que l'ambient que ha pogut viure és molt més saludable del que s'explica normalment.
Totes estàvem contentes, o sigui, ens han tractat perfectament. No, potser tots aquells bulos o coses que poden haver en aquest tipus de concurs, o sigui, jo realment no he vist res, ha sigut una cosa molt neta, no?
Poder presentar-se al concurs a nivell nacional, la sabadellenca va haver de coronar-se amb el títol de Miss Barcelona. Així doncs, ara té tot un any per endavant per ser ambaixadora de la capital catalana en fires i concursos.
Doncs així posem punt final a Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu ampliar tots aquests continguts al portal de l'emissora radiosabadell.fm. Més informació a partir de les 4, els butlletins horaris, i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís, avui amb el protagonista Joan Soteras, nou president de la Federació Catalana de Futbol. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.